El cafè de la ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell.
Des que ha arribat la pandèmia no hi ha festes nadalenques sense preocupació. L'any passat patíem per si podíem trobar-nos amb la família per fer cagar el tió, reunir-nos per Nadal, dinar per Sant Esteve, celebrar el cap d'any o rebre l'arribada dels Reis Mags. Amb les dades de l'augment dels casos de la Covid es van haver de limitar el nombre de persones a les reunions socials i decretar confinaments comarcals. Aquest va ser el primer Nadal atípic. Enguany, amb un percentatge molt elevat de vacunació al nostre país, les mesures per contenir la pandèmia sembla que seran pràcticament inexistents. Però no hi ha Nadal sense problemes. L'actual falta de subministraments pot posar en risc la campanya nadalenca. I avui, a dues setmanes pel Black Friday, hem volgut posar fil a l'agulla aquesta problemàtica i veure com ens pot afectar això en les nostres compres. El Jordi Deig ha sortit al carrer per saber si els botiguers i els compradors veuen amb preocupació que no tinguin prou estoc i no puguin comprar els productes que vulguin. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Mireia. La gamma de productes que afecta aquesta manca de subministraments és molt àmplia. Pot anar des de la principal causa del problema, que són els microxips i afecten sobretot a la producció de nous vehicles, fins a una jaqueta o un tàper per guardar el menjar. És el cas de la botiga de roba Canada House, en què la seva propietària, Míriam González, afirma que gairebé no té existències de jaquetes d'hivern.
A mi que sí, perquè tot el tema de jaquetes d'hivern ens han arribat molt poques. I han tingut que fer una comanda a una altra casa propera, una altra fàbrica propera d'aquí d'Espanya, perquè el que tenien de fora no ha arribat a temps.
Entre els compradors també queda palès aquest problema, tal com afirma la Nadine.
Sí, per exemple, vaig anar a Zara i volia trobar una jaqueta que estava a la web, però a la botiga no hi era, i m'ha passat més d'una vegada també amb maquillatge.
Un altre cas és la botiga de cuina especialitzada en la distribució de productes de casa, Culinarium, en què la seva encarregada de la botiga de Sabadell, Jessica Aranjuana, explica que els hi falten tàpers.
Sí, sí que ens està afectant. Hi ha molt producte, sobretot producte molt bàsic, com els tàpers tant de vidre com de plàstic, que sempre tenim molta quantitat de moltes mides i ens trobem que de 5 baldes que teníem tenim a millor 3 mides només.
També veuen amb preocupació la possible falta d'estoc de cara a la campanya de Nadal.
Sí, sí que ens preocupa, perquè més com que som unes botigues que cada cop estem obrint més arreu d'Espanya, ens estem expandint bastant, clar, estan organitzant de manera que sobretot les noves estan tenint molt més producte. I estem una mica preocupades en aquest sentit, no? De no, que veiem que potser no rebrem tot la quantitat que podríem tenir.
Tot i que actualment encara no pateixen per la manca de productes, l'Anna Maria, de la botiga de Xiaomi de Sabadell, explica que sí que existeix una preocupació per tenir materials a botiga per Nadal.
Ens preocupa una mica, sobretot en la part de la tauleta, que està bastant complicat tenir materials, encara que de moment ens estan arribant, i en els terminals de gamma alta, que sempre és com més complicat que arribin a botiga.
En la mateixa línia, a la Paula li preocupa el possible encariment dels productes, sobretot el que fa servir ella com a estudiant.
La veritat és que consumim bastant al Nadal i els preus poden pujar bastant i de cares a productes això, de tecnologia que ens puguin fer falta als estudiants, sí, és preocupant, la veritat.
Per la seva banda, el John no ha notat cap problema a l'hora de fer alguna compra, tal com exposa ell.
Lo único que ha pasado, hemos ido a comprar un colchón y no ha habido ningún problema, nos lo van a traer en una semana, que ahí parece ser que el problema de suministro no se nota.
Però no tots som mal de caps. El Francesc opina que a vegades se li dona moltes voltes a aquest tema i no cal que ens preocupem.
Si no arribessin ara per Nadal, doncs ho deixem per més endavant, fem un parell de vales i ja està. Vull dir, jo penso que a vegades es fa un gran massa d'aquest tema.
Tot plegat, caldrà esperar i veure com acaba afectant d'aquí a dues setmanes, primer amb el Black Friday i més endavant amb les compres nadalenques. El que s'ha de tenir clar és que dels errors se n'aprèn i no cal tornar a repetir l'alarmisme amb les compres que es va viure amb l'inici de la pandèmia.
Aquesta és la situació als establiments a dues setmanes exactes pel Black Friday. Però quin és l'origen de tot plegat? Per entendre l'actual manca de subministres, s'ha de mirar en primer lloc com funciona el sistema global de producció. Un producte final que es pot adquirir a la botiga de sota casa, el més segur és que tots els elements que s'ha format o part d'ells estiguin fets a diferents països. Per exemple, pot ser que una jaqueta fabricada a la Xina tingui llana recol·lectada al Vietnam i la cremallera estigui feta als Estats Units o els botons cosits a Dinamarca, el tint i el teixit fet a Indonèsia i distribuïda a la botiga de roba del final del teu carrer. Això és el que normalment anomenem la globalització i la deslocalització de la producció i és una de les causes de la situació que estem vivint per aquest Black Friday que, com dèiem, serà d'aquí a dues setmanes. Tot plegat ho volem abordar avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'Eduard Álvarez, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en logística. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. En aquests moments, a dues setmanes del Black Friday, podem dir que hi haurà escassetat de productes pel Black Friday?
Jo, diguem, taxativament diria que sí. Diria que sí perquè, diguem, ja portem molts mesos en una dinàmica de problemes de logístics i de transport de determinats productes, cosa que fa que moltes empreses estiguin desabastides.
Uh-huh. Per tant, aquesta part que explicàvem, d'aquest exemple de la roba que comprem sota casa, que passa per tants processos i per tants països, és el que fa que el producte final costi més de poder tenir resolt, no?
Clar, aquest és el gran problema. És a dir, històricament, la forma com funcionaven les empreses era a través de relacions de proximitat. És a dir, una empresa tèxtil, no?, ubicada al Maresme, doncs tenia la llana del Pirineu, que la transportava potser en vehicles propis o d'altres, no?, però que tot li era força proper. No s'utilitzaven tints, etc. Clar, aquesta producció només necessitava de la producció de matèria primera. I això, com es feia a nivell local, era relativament fàcil de veure com funcionava el subministre. Què passa? Que a partir del... Bueno, la cosa va canviant i sobretot als anys 90 comença un procés de globalització de les empreses, no?, a nivell mundial, que fa que s'estableixin multinacionals que tenen diferents parts de la seva activitat productiva localitzat en diferents parts del món, no?, normalment per criteris econòmics o d'oportunitat, no?, per beneficis de qualsevol tipus, per proximitat a matèries primeres o a determinades facilitats de les empreses, etc. No? Llavors, en el moment en què les empreses comencen a produir de forma global, què és el que passa? Doncs que depenen en gran manera del transport i la logística, no?, perquè tots aquests productes s'han de transportar d'un lloc a l'altre, ni que sigui transport intraempresa, però dintre dels diferents països. Amb el Covid, amb l'arribada del Covid, què és el que va passar? Primer, moltes empreses van haver de tancar durant un temps. Clar, això ja és problemàtic perquè et provoca certs problemes de desabastiment. Però d'altra banda, els sistemes de transport es van veure afectats molt directament. Per què? Doncs perquè en el moment en què arriba el Covid s'està encara enviant productes des de la fàbrica del món d'aquests moments, que és el sud-est asiàtic, no?, i des d'allà han anat enviant. Però què passa? Com que no hi havia, després no captaven matèria prima de retorn, ara molts containers o molts contenidors de càrrega s'han quedat als països on es van enviar. No? I això és un problema perquè a Xina ara mateix no disposen de containers per poder carregar. D'altra banda, doncs hi ha problemes de col·lapse en determinats ports, tant ports xinesos com també europeus i americans. Molts aspectes, no? Empreses que s'estan quedant desabastides i, per tant, demanen més del que demanarien habitualment, no? Fan comandes més grans, de forma que s'intensifica la càrrega sobre aquest sistema de transport i tot això està creant un problema de desabastiment.
Per tant, al final és com un peix que es mossega la cua, no? Tot plegat va complicant la situació i entenc que aquest és el punt que fa més difícil la situació ara mateix. Aquesta situació és més complexa per algun determinant tipus de producte? És a dir, ens passa amb tot o passa especialment amb algun tipus de producte?
Bueno, és un problema generalitzat en el sentit de que, diguem, el que està fallant o una de les coses que falla és el sistema de transport marítim no? Que és aquell que s'encarrega de transportar productes de baix cost al pes grans quantitats. Val? Clar, els productes de molt alt valor afegit normalment es mouen amb avió o, diguem, més curtes distàncies amb camió, però clar, també hi va haver una certa afectació sobre el transport aeri i de carretera, no ho hem d'oblidar, eh? Però bueno, en tot cas, els grans problemes són aquell material que no és d'alt valor afegit. Llavors...
Clar, però per exemple, amb la tecnologia sí que hi ha un problema, no? Per exemple, de l'arribada d'aquests elements tecnològics.
Sí, això és el que anava a comentar. És a dir, hi ha un determinat segment de productes que són especialment delicats perquè s'utilitzen en molts sectors o moltes àrees de producció. No? I el fet de que durant un temps no s'hagin pogut fabricar i distribuir aquests productes, ara està creant un gran col·lapse. No? Això és el cas dels semiconductors, per exemple. Empreses d'electrònica necessiten, si no milers, no? Centenars de milers d'aquests petits productes que utilitzen per ensamblar els seus productes. I empreses d'arreu del món, eh? Llavors, clar, en el moment en què tu necessites aquests productes però no te'ls poden proveir, tu has de tancar la fàbrica, no? El cas més paradigmàtic són les empreses d'automoció. Clar, en ple segle XXI, no? que una empresa com Seat s'estigui plantejant un ERTO perquè no disposa d'aquests petits microchips, clar, això és un tema que pot fer trontollar l'economia nacional, no?
Per tant, aquesta complicació, no?, derivada també d'aquests semiconductors, que entenc que això es pot traduir en que potser els productes que ens costarà més trobar pel Black Friday siguin precisament aquests productes electrònics o tecnològics?
Clar, el Black Friday, per la forma com ha arribat aquí, al nostre país, no?, als Estats Units funcionava de forma diferent, però aquí és bàsicament compra online. I és compra online molt centrada en productes tecnològics. Llavors, clar, si partim de la base de que, diguem, l'ensamblatge i producció d'aquest producte tecnològic ara mateix és complicada, no?, perquè costa trobar aquests semiconductors i, per tant, acaben semblant productes, doncs, evidentment, hi haurà certes dificultats. Però, clar, no només això, és a dir, no és només el que s'ensembla aquí. Molts d'aquests productes, que són manufacturats al sud-est asiàtic, clar, no s'estan podent crear al mateix ritme que s'han creat sempre justament per la mateixa problemàtica. És a dir, si hi ha mancança de matèries primes i de productes semielaborats, no pots seguir amb el ritme de producció que tenies fins ara, no? O, diguem-ho des d'un altre punt de vista, fins i tot. És a dir, si es produeix menys quantitat de productes i has de seguir acontentant tots els distribuïdors, diguem, estratègicament acabaràs triant aquells distribuïdors que acabin pagant més pels teus productes, de forma que, com que nosaltres no som aquests compradors que tenim la capacitat de pagar més, pot ser que ens quedem desabastits, no? Cosa que probablement no passi a Alemanya, països nòrdics, etc., que tenen més capacitat de pagar per aquesta tecnologia. Però, bueno, en qualsevol cas, hi ha empreses de videojocs, de telecomunicacions, etc., que estan posposant el llançament de nous models perquè veuen que no seran capaços de produir-los i posar-los al mercat pel Black Friday, per campanya de Nadal, etc, etc.
Clar, i en aquest sentit pot acabar derivant tot plegat en un problema d'un increment de preus, tenint en compte que, doncs, si no hi ha prou producte, allò de la llei de l'oferta i la demanda, no?, pot acabar derivant en un increment de preus?
Sí, evidentment, i ja ho estem veient, eh? Per què? Bueno, doncs perquè com comentava, ara mateix hi ha una problemàtica en termes de transport. Aquesta problemàtica en termes de transport ha provocat que el cost, no?, de moure un contenidor des del sud-est asiàtic cap a Europa, cap als Estats Units, s'hagi multiplicat per 10 ara mateix, però ha arribat a valors més alts. Llavors, clar, si el cost s'ha multiplicat per 10, diguem, el distribuïdor, normalment quan estem parlant de productes de poc valor afegit, no té marge de cap de les maneres per internalitzar aquest sobrecost. Llavors, per tant, l'única forma de que la transacció comercial sigui viable és incrementant el preu al consumidor final. Però, bueno, de fet, si mirem l'IPC, per exemple, i d'acord, deixem a banda el tema energètic, que és una altra història, força complexa també, però és una altra història, ja s'està veient que hi ha molts productes que estan pujant de preu.
Per tant, al final, hi ha una situació que pot acabar canviant la manera com ara rebem els productes, és a dir, amb aquesta crisi pot canviar la concepció de la manera com estem comprant i venent i com estem produint?
Bé, diguem, tant el sector professional com acadèmic ja fa temps que hi ha debats oberts sobre com evolucionarà el sistema, no? I es parla de relocalitzacions o es parla de geolocalització, etcètera, etcètera. Tots aquests conceptes el que venen a dir és que el sistema econòmic productiu que tenim ara mateix no és sostenible en el llarg termini. I, de fet, si comencen a computar el CO2 generat, per exemple, pel transport marítim que implica, no?, tot aquest moviment de productes arreu del món, doncs és molt, molt probable que els costos pugessin i que, per tant, fos rentable relocalitzar algunes activitats econòmiques, no? Però anem un pas més enllà, és a dir, perquè no únicament una qüestió de costos, és una qüestió també d'innovació i de noves tecnologies. És a dir, ara mateix s'està treballant, per exemple, amb fabricació additiva, la fabricació 3D. El que permet la fabricació 3D és que amb un disseny d'un producte que es pot fer a escala global, no?, i dipositat en una plataforma o bé gratuïtament o bé pagant un cost marginal pel mateix, tu puguis imprimir un producte en qualsevol lloc del món en qualsevol moment. D'acord? Només necessites la matèria prima. Llavors, clar, pot això canviar les dinàmiques de, no?, logístiques internacionals? Doncs, evidentment, sí. Passarà immediatament? Jo crec que no. Per què? Doncs perquè no ens, diguem, en comptes d'aprovisionar-nos de productes semielaborats i elaborats, haurem de passar a aprovisionar-nos de matèria prima, no? I això, a nivell geopolític mundial, portarà molts tires i arronses.
Clar, perquè al final el producte el necessites per generar, és igual on el facis, no? I al final els països del nord, per dir-ho d'alguna manera, no estem habituats a tenir aquests tipus de productes, no?, per produir aquestes coses.
Clar, per exemple, diguem, ara mateix les impressores bàsicament treballen amb metalls, bàsicament treballen amb plàstics, s'està començant a treballar amb tèxtils i menjar, també amb formigó, no? Clar, que tots aquests productes estan a tot arreu, home, no. No? Ara mateix, tal com funciona també el món, normalment és el món desenvolupat que produeix, no?, o té una petjada que sobrepassa el seu propi territori i, per tant, s'ha d'aprovisionar de països en vies de desenvolupament. Això, Xina ha estat seguint una estratègia, diguem, geopolítica d'aprovisionament de matèries primeres a l'Àfrica i a Llatinoamèrica des de fa molts anys, no? Està fent inversions en infraestructura, està posant en marxa també iniciatives empresarials, no?, per assegurar, diguem, l'aprovisionament de tots aquests productes que ara mateix està utilitzant a les seves fàbriques. Clar, en el moment en què Europa vulgui comprar aquestes matèries primeres en aquests països, no?, haurà de competir amb Xina o amb altres països que ja estan molt més implantats en el territori, no? I això no sempre és senzill.
Uh-huh. Hem parlat del Black Friday molt, però què ha de passar de cara al Nadal? És a dir, quina és la previsió de cara al Nadal i sobretot de cara al producte que habitualment busquem més per Nadal, que són les joguines, no?
Bé, jo en termes de joguines, el que recomanaria, bueno, aviam, els problemes, bàsicament, d'aprovisionament poden donar-se en aquelles joguines que tinguin una vessant electrònica. Si tenen el component en electrònica, pot ser que hi hagi menor estoc que habitualment. Per tant, recomanació 1, si realment es vol adquirir un producte d'aquestes característiques, comprar-lo el més ràpid possible. No? Diguem, en pic que sàpigui, es compri i no es deixin compres per l'últim moment. Cas que diguem, no es pugui córrer tant. Bueno, jo el que intentaria és intentar fer una llista de la compra el més àmplia possible i que inclogui també productes que no siguin tecnològics, no? Perquè si es dona el cas de que anem curts d'aprovisionament de determinats productes, sempre hi hagi una opció B. Val? Si aquesta opció B pot ser un producte de proximitat amb menor impacte ambiental, no? I que tingui una història o estigui produït amb finalitats socials, no? Ajudant el territori, doncs molt millor. Però bueno, això ja és una recomanació personal meva, eh? Però bueno, en tot cas, jo el que intentaria és això, és ser previsors, vigilar el tipus de producte que es vol adquirir i sempre tenir un pla B, val? Perquè, clar, en aquest sentit molta gent em dirà, bueno, si no ho trobo a la cadena de supermercats de tota vida, no? Al majorista o a la botiga de barri, eh? No, si no ho trobo on habitualment compro, el que faré és comprar online. Però clar, això pot generar un altre tipus de problema, perquè el problema a vegades no és únicament que el distribuïdor ha fet curt a l'hora de comprar productes. Pot ser que el que estigui passant és que realment hi hagi un tap en la cadena de transport o en els processos logístics i que, per tant, aquest producte no es pugui aprovisionar de forma més ràpida. Si una persona intenta comprar online, no?, perquè el pla previst d'entrega és suficient, jo li diria que sigui que ho prengui amb cautela, no?, perquè pot ser que el sistema de transport no ho acabi donant i no ho acabi rebent a temps. Llavors, compta amb intentar buscar canals alternatius i seguiria, no?, amb la mateixa recomanació de comprar amb temps i comprar i ser cautelosos.
Doncs ho anotem, eh? Bàsicament, tot el quilòmetre zero que puguem fer servir, millor que millor, i tot el que puguem comprar com tota la vida i abans del comerç online ens assegurarem tenir-ho el dia que ho hem de tenir, no?
En principi, sí. No dic que el comerç online hagi de fallar per ser, eh? El que passa és que estem en un escenari complex i canviant i, per tant, les previsions poden alterar-se.
Doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat tot plegat a l'Eduard Álvarez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en logística. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.